El món a RAC 1, amb Núria Riquel.
10:45. Aquest matí al Món a RAC1 entrevistem l'Alfons López Tena, que és vocal del Consell General del Poder Judicial i president del Cercle d'Estudis Sobiranistes. Senyor López Tena, molt bon dia.
Bon dia.
Senyor López Tena, vostè que coneix de primera mà com funcionen les institucions espanyoles, com creu que acabarà aquest col·laborat del finançament?
Acabarà amb un no res, o sigui, acabarà com han acabat els casos anteriors i com ara ja es veu, o sigui, acabarà amb una oferta, com deia abans el Francesc Malàlvaro, una oferta això tipus lentejas de, per part del govern del PSOE, de si quieren las tomas y si no las dejas, amb l'argument de, home, és mig cèntim més que el que tenies abans, no? Per tant, més val mig cèntim més que no res. Acabarà d'aquesta manera. La diferència, el que no sabem ara com ara, és si al davant d'una oferta ridícula, que és la que farà a última hora, corre cuita, etcètera, etcètera, i amb trampa en Solves i en Zapatero, quina serà la reacció que faran llavors els partits polítics catalans?
De moment, com els veu, els partits polítics catalans?
De moment els veig molt eixerits i molt endreçats, sí, sí. Ara com ara els veig molt així, molt homenets. Ja veurem.
Quina estratègia seguiria vostè per aconseguir un bon finançament per Catalunya?
Bé, el problema és que tal com funciona el règim institucional espanyol, l'única cosa que importa és la capacitat o bé de tenir majoria, cosa que evidentment els catalans no en tenim, perquè per això som una minoria en el conjunt de l'estat espanyol, o bé la capacitat de poder fer mal. I que per tant l'altre, no, el que no serveix per res són els arguments, l'entesa, la negociació, tot això. Això no serveix absolutament de res. La història és al final allò, o bé la de tenir majoria, o bé que el que té majoria entengui que li va millor prendre una decisió que no l'altra. I, per tant, depèn de la capacitat de fer mal i de fer que sigui una amenaça creïble i executada posteriorment en el cas de no complir-se. Sense fer això, no s'obtindrà res ni de finançament ni de res.
Per tant, és 100% pessimista.
No, depèn de la capacitat, ja dic, del que tinguin els partits catalans, i no només els partits, també partim d'una cosa molt més ampla, de la pròpia societat catalana, de les entitats organitzades, dels sindicats, de les patronals,
clar,
de les entitats cíviques, etcètera, etcètera. És a dir, no llancem tot això als partits com si fos tema dels partits i ja s'apallaran els partits.
Clar.
Però no, és molt més ampli. Però depèn d'això, depèn de que tinguin la capacitat d'allò que deia Mae West, que estem a l'agost i que la cosa de ser una mica festiva, aquestes hores de la matinada. Doncs allò que deia Mae West, de com a amiga sóc bona, però com a enemiga sóc millor. Doncs mentre no sàpiguen demostrar això, que com a enemics són millors, no els tindran
d'amics. I com es demostra això?
Bé, doncs tenint la capacitat, insisteixo, de fer mal i ser creïble que en el cas de que no facin camp per les bones, se l'hauran de fer per les males.
I com? Com?
Home, com? Com? Ja depèn, no sé, jo el Consell del Poder Judicial ho he fet moltes vegades, que és fer aquesta mena de coses. Mira, per exemple, n'hi ha una norma a l'Estatut des de fa 2 anys, ja vigent, que diu que la bandera catalana ha d'estar en els edificis de l'Estat a Catalunya, en els edificis públics a Catalunya, cosa igual que la bandera espanyola, que és obligatori des de fa 30 anys, l'època que ho va muntar allò, aquest sistema el va muntar Alfonso Guerra i Abril Martorell, que deia abans el Álvaro. Doncs, i bé, això no s'ha complert enlloc, en els edificis públics de l'Estat està la bandera catalana, excepte en un, que és l'Escola Judicial de Barcelona, que depèn del Consell del Poder Judicial, en el qual en una sessió que jo vaig proposar, o quan ja l'Estatut estava vigent, van tenir només 3 vots a favor de complir la llei, i 15 dies més tard els 3 vots es van convertir en 14, i llavors la bandera catalana hi és, al mateix nivell que l'espanyola, l'Escola Judicial de Barcelona. Per què? Doncs perquè entre una sessió i la següent, bé, tant els del PSOE com els del PP van arribar a la conclusió de que els venia millor posar la bandera catalana que no estar sotmesos a les represàlies que jo havia anunciat que prendria i que tots dos sabien que tenia la capacitat de prendre perquè ja prèviament n'havia fet alguna d'aquestes. És tenir, diguem-ne, credibilitat en el que... Perquè d'altres coses, a més, la teva amistat, per dir-ho així, no es valora. No solament es valora la teva amistat si pots ser capaç de ser enemic. I solament es valora la teva col·laboració si pots ser capaç de fer mal en el cas de no col·laborar. Aquestes són les regles del joc espanyoles, jo no les he inventat. Me les he trobat així i bé, doncs, o bé se d'aquesta manera, o bé serà allò que també diuen a Madrid, nada con sifón. I el resultat del finançament serà nada con sifón.
Els partits catalans diuen que el govern espanyol ha incomplert l'Estatut perquè no s'ha acordat un nou sistema abans del 9 d'agost. Zapatero diu que sí que compleix l'Estatut. Vostè, com a jurista, ens pot aportar una mica de llum? Qui té raó?
Tenen raó tots dos. Tenen raó tots dos, encara que tenen molt més raó. Tenen raó substancial, té la part catalana. I raó formal, tramposa, té Zapatero. És a dir, l'Estatut el que determina és que abans de 2 anys tot el sistema de finançament que estableix s'ha d'haver acordat entre el govern espanyol i el govern de la Generalitat i la Generalitat de Catalunya. Evidentment, un acord necessita l'acord de totes dues parts per la definició. Ara bé, l'Estatut estableix tota una sèrie de paràmetres i tota una sèrie de criteris. I això ja es fixa. Això ja està aprovat, és una llei aprovada a les Corts Espanyoles, referendada al referèndum, etcètera, etcètera. I llavors, què n'ha fet Zapatero? Evidentment, Zapatero el que diu és la de... Bueno, escolti, jo he fet una proposta, per tant, vostès, si no n'hi ha un acord, la culpa és de tots dos. El problema és que, per una banda, la seva proposta no respon en res a allò que diu l'Estatut, no és concreta en absolut, i a més la fa quan falta un mes per acabar el termini de 2 anys. En lloc d'haver-la fet, en lloc de començar, no dic jo el mes següent d'aprovar l'Estatut, però com els països seriosos, però sí als 2 mesos. En lloc d'haver començat en aquell moment, i a més, sobretot, fent una proposta que respongui a allò que diu l'Estatut, perquè l'Estatut no només diu que abans de 2 anys s'ha d'acordar, i prou, diu que abans de 2 anys s'ha d'acordar segons aquests criteris, tal, 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 tal i tal. Llavors, per això dic que qui té raó, en aquest cas, és la part catalana, i qui té raó formal d'aquestes de echar la ley, echar la trampa, és el Zapatero.
I una d'aquestes coses que diu l'Estatut és que el finançament s'ha de negociar de manera bilateral, és a dir, de tu a tu, govern espanyol i govern català, i ara resulta que la multilateralitat, és a dir, l'acord amb totes les comunitats autònomes, sembla que és el que prima, no?
És que no és un acord amb les comunitats autònomes, no ens enganyem, és un acord... Tot aquest sistema està basat en una cosa, i és que tot es reparteix entre PP i el PSOE, que es posen diversos barrets, de vegades es posen barret Consell del Poder Judicial, de vegades barret Tribunal Constitucional, de vegades barret Comunitat Autònoma d'Andalusia, de vegades barrets diferents. I, per tant, la qüestió de la multilateralitat el que vol dir és que són el PP i el PSOE, i en aquest cas concretament el PSOE fonamentalment, perquè per això té el govern espanyol, el que determinarà les qüestions, no d'una manera d'una relació d'igual a igual entre el govern espanyol i el govern català, que és el que estableix la llei espanyola anomenada Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Per tant, jurídicament parlant, es pot aconseguir d'alguna manera que el govern espanyol compleixi l'Estatut? Compleixi
no,
la llei?
No. No per una raó, perquè el govern espanyol, per altra banda, també nomena i té com a conseqüència el govern espanyol, sigui quin sigui dels dos, PP o PSOE, i per l'altra banda, amb el suport de Front a Catalunya, Front del País Basc, sempre amb el suport de l'altre. Si governa el PSOE amb el suport del PP, si governa el PP amb el suport del PSOE, també tenen entre tots dos control el Consell del Poder Judicial, que és qui nomena els magistrats del Tribunal Suprem, i controlen també el Tribunal Constitucional perquè els nomenen d'una manera directa. Aleshores, com que aquí, en aquest cas, podríem dir que l'incomplidor, per dir-ho de la forma suau, és qui nomena jutge, doncs el que té al mateix temps és jutge i part, vagi vostè a un jutge que al mateix temps és la part front a la qual està fent una reclamació. Bueno, pues, això, juez y parte.
Evident. Esquerra Republicana ja ha dit que si Catalunya no aconsegueix un bon finançament, impulsarà un referèndum perquè els catalans votin, si volen, el concert econòmic. Però vostè ja li ha dit, ho ha dit des de Prada l'altre dia, que això a dia d'avui no és possible, però podria ser-ho.
A veure, això avui de dir no és possible per la pròpia, diguem-ne, entre, no sé si anomenar-li incompetència, desídia o com, per part del govern català. I per part en general de les forces polítiques catalanes, perquè l'Estatut està en vigor fa 2 anys, l'Estatut per primera vegada dona competència a la Generalitat en matèria de referèndums, plena competència, competència exclusiva, l'article 122, i l'article 29, per altra banda, estableix que els ciutadans tenen dret a promoure referèndums, i si no s'ha fet, i per tant es tracta de fer una llei al Parlament de Catalunya, desenvolupat aquests 2 articles de l'Estatut, que per altra banda no estan recorreguts en aquesta matèria, i per tant no seran arrenats pel PSOE i pel PP al Tribunal Constitucional. Si ara es vol fer un referèndum sobre qualsevol matèria dintre de les competències estableixi la llei, si es vol fer en un ajuntament es pot fer, perquè des de l'any 85 està la llei que ho desenvolupa. Si en canvi es vol fer a Catalunya no es pot fer, perquè en 2 anys el Parlament no ha fet la seva feina. Per tant, bé, nosaltres com a Cercle d'Estudis Sobiranistes vam fer amb col·laboració de molts acadèmics i politòlegs, tant catalans, catalans vull dir, de les universitats catalanes com que estan en universitats americanes o en Anglaterra, vam fer un estudi sobre aquesta matèria, ho vam fer amb atent el mes de setembre de l'any passat, ja fa un any, vam entregar el document d'estudi sobre aquesta matèria, que està penjat a la nostra web a les forces polítiques catalanes i ho vam estendre, i des de llavors el Departament de Governació, que és el que està encomanat amb aquesta qüestió, està treballant sobre aquest punt. El conseller Ausàs va dir que ara a la tardor ho presentaria al Consell Executiu. El Parlament ja ha estat dos vegades al govern perquè es presenti, al març i al setembre de l'any passat. Bé, doncs depèn d'això, perquè mentre no n'hi hagi una llei aprovada al Parlament no es pot fer un referèndum ni sobre el finançament, ni sobre el concert, ni sobre res.
Però li sembla una bona sortida a aquesta situació convocar un referèndum sobre el concert o sobre el que sigui?
És que aquí és una altra cosa, o sigui, aquí entra una altra dinàmica, i és que, a veure, els primers anys, si mirem una certa llargària, no?, històrica, en els primers anys, els anys 80, per dir-ho així, el fet de que el govern de la Generalitat o el fet de que els partits o els diputats al Congrés dels Diputats catalans intervinguessin en una determinada matèria, doncs, en certa manera funcionava o impressionava. Després això ja es va veure, el PP i el PSOE van decidir que no els impressionava en absolut. I llavors calia una altra cosa, i llavors és quan es va fer servir el Parlament de Catalunya. De manera que les propostes que es portaven al Congrés dels Diputats, en lloc de portar-les directament als diputats del Congrés, el que es feia era acordar-les al Parlament de Catalunya i portar-les amb el suport de que el Parlament de Catalunya, d'una manera majoritària o pràcticament unànim, en molts casos, havia decidit una determinada proposta de reforma. Després ja s'ha vist que això tampoc els hi fa... també s'ha esgotat. Ja s'ha vist per l'Estatut, el Parlament va votar pel 90% dels diputats un determinat estatut, i el Congrés dels Diputats van dir, bueno, pues esta especie de borrador, com va dir el secretari d'Estat llavors, ja veurem lo que hacemos con él. I llavors va venir, pues allò, que si el cepillo, que si tal, que és igual. Bé, llavors, clar, està clar que ja el Parlament no dona res en aquest sentit, no els impressiona. Llavors, aquesta és una proposta de dir, home, reforcem la posició negociadora. Si una determinada proposta està avalada pels propis ciutadans en una votació directa, en un referèndum, això ens donarà més força de cara a negociar amb el govern espanyol que hi hagi de torn en aquell moment. Està per veure. En tot cas, sempre, evidentment, dona més força el tenir els milions de vots al darrere d'una determinada proposta que no només tenir la majoria que dona el govern o que dona el Parlament. Vostè... Ara, si es fa un referèndum sobre aquesta matèria i es decideix per majoria això, amb això te'n vas a la Moncloa i al Congrés dels Diputats a dir, bon dia, que vinc aquí a veure si això vostès ho volen complir o no. I per tant, al cap de la vall, insisteixo, sempre necessita la mateixa història, que és el dir que en certa manera, en aquest sentit, això funcionaria així, perquè és clar, si imaginem-nos que n'hi hagi un referèndum sobre el concert econòmic, que Catalunya tingui una votació favorable molt ampla, doncs un govern espanyol, concretament un govern del PSOE, que digui que això no ho compleix i que si em passa per l'art de triomf el que volen els catalans, com habitualment fan, això li pot produir un desgast electoral i un problema electoral. I aquesta és una de les formes de fer mal, que al que referia abans.
Sí, abans que li anava preguntant. Abans parlava també de societat civil. De cara a l'11 de setembre, la Plataforma pel Dret a Decidir prepara un acte unitari contra l'incompliment de l'Estatut. El Cercle d'Estudis Sobiranistes s'hi afegirà o han decidit?
Sí.
Sí, decididament.
Sí, encara que està molt a les beceroles, està molt per definir el paper, això, que en principi estàvem d'acord, és un tema que treballa la Plataforma pel Dret a Decidir, es van posar en contacte amb nosaltres ara al principi d'agost i vam dir que sí, que contestin amb nosaltres i que els hi donaven suport.
De moment, pel que se sap, podria fer-se el 7 de setembre, si no m'equivoco.
Sí, el 7, el 8...
A la ciutat judicial de l'Hospitalet?
Sí, això havien anunciat.
Com a símbol, precisament, d'això que dèiem, no?, de l'incompliment de l'Estatut per part de la llei, no?, com a llei. La societat civil creu que s'està fent sentir prou en aquest debat?
No tant com hauria de fer-se sentir. Recordem, per exemple, per posar un exemple paral·lel, quan per part del govern italià anterior es va anunciar que amb motiu de la venda de l'Itàlia el que farien seria pràcticament deixar l'aeroport de Milà al nivell del que està allà a l'aeroport de Barcelona, per a vols de xancleta, sense cap mena de connexió internacional, i com un aeroport purament subsidiari, la reacció que van fer els sindicats, les patronals i tota mena d'entitats cíviques del nord d'Itàlia, de la Lombardia, de Milà i en general de tot el nord d'Itàlia, va ser de tal nivell que el resultat va ser, per una banda, la caiguda del govern Prodi i la segona, el fet de que això no s'ha fet. No s'ha fet justament perquè estan en peu de guerra en defensa d'un aeroport competitiu internacionalment, en defensa, com a conseqüència, d'un aeroport que serveixi l'economia i tot el país. Comparem això que van fer els nord-italians amb el que estan fent les agrupacions empresarials, patronals o sindicats o entitats cíviques a Catalunya.
Mm-hmm. Per tant, ara la situació, vostè creu que requeriria una reacció contundent d'aquest tipus?
Sí, perquè bé, ja fa anys que necessita una reacció contundent. Ara també pot continuar la cosa com va, i com va vol dir. L'any passat van tenir una novetat, l'any 2007, i és que per primera vegada Catalunya va caure... Catalunya vol dir els catalans, o sigui, les persones. La renda per càpita de les persones que viuen i treballen a Catalunya o que viuen i no treballen a Catalunya, en qualsevol cas, va caure per sota de la de Melilla per primera vegada, ja està en la posició novena. Quan va començar aquest sistema, fa 30 anys, Catalunya, els catalans tenien la renda per capita més alta. Ara és la novena. També va passar una altra cosa l'any passat, i és que per primera vegada també Espanya ha passat per sobre de Catalunya, el conjunt ha passat per sobre de Catalunya en l'índex de desenvolupament de Nacions Unides, i per altra banda també que Catalunya té menys personal sanitari, menys llits d'hospital, menys ordinadors per alumne que el conjunt de l'Estat espanyol. I, per altra banda, té també més alumnes per aula i menys professors per aula i per alumne que el conjunt de l'Estat espanyol. És a dir, ja s'està... També l'any passat va haver una novetat, i és que la renda per càpita a Catalunya està a un 104% de la mitjana del conjunt de l'Estat. És a dir, continuant d'aquesta manera vol dir que en un parell d'anys estem per sota de la mitjana del conjunt de l'Estat. I en uns 5 anys, 6, aproximadament, doncs podria ser que estiguessin ja per sota. Home, la posició novena podria baixar fins a la 14, la 15, una cosa així, i quedar solament per sobre d'Extremadura, Ceuta... Poc més.
Motiu és més que de sobre per reaccionar segons el seu criteri?
Bé, o per resignar-se, miri, també una altra cosa d'aquestes que... Home, n'hi ha molts que pensen, sí, això passa així, però no hi ha res a fer, no es pot fer res, i per tant, com que no es pot fer res, doncs mira, més val no amargar-se i no fer-se mala sang.
Vostè creu que hi ha alguna cosa a fer?
Sí, jo crec que sí que hi ha una cosa a fer, que és aquesta, que és la de canviar el xip, canviar el plantejament, i el plantejament ja no fer-ho sobre la base d'allò que abans aquí algú ha dit encara, això de la pedagogia, etc. Perquè no estem parlant d'això, o sigui... Recordo ara fa poc que el president Pujol recordava que va haver-ne en una de les seves sessions, que s'havien de fer, no dic... Si faig ara broma d'aquest tema, no faig broma ara, no feia fa 10 anys o fa 20. Sí que s'havia de fer, s'havia d'intentar. Però, i ell contava que, doncs, que davant d'una d'aquestes sessions, Fraga, quan era president de Galícia, li va dir, no, si tienes toda la razón, pero los demás ya nos va bien así. I que Bono, quan era president de Castilla-La Mancha, li va dir, es que tenga usted en cuenta que la solidaridad se practica con los bienes ajenos. Si saben perfectament... Escolta, és molt racional. A veure, si jo ara aquí n'hi ha 500 euros a sobre de la taula, per mi és perfectament racional jo quedar-me 500 i que vostès quedi amb zero. I quan vostè em digui, no, escolti, és que això no pot ser que vostès quedi amb tot, i diré, no, ja ho entenc perfectament, però mire, tinc la majoria, tinc la força i per tant me'ls quedo.
Estem pendents també de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. De fet, algunes veus diuen que el que està fent Zapatero és anar fent temps perquè surti el Constitucional i li digui, és que clar, aquest Estatut no serveix, no? Sí. Vostè és molt pessimista en relació a això, a aquesta sentència del Constitucional?
Pessimista és una manera de dir-ho, sóc objectiu. Objectiu vol dir, precisament, aquí recordin la crisi que va haver-ne forta entre Antonio Bolaño i La Vanguardia, i específicament Jordi Barbeta, farà el desembre de l'any passat, si no recordo malament, justament perquè La Vanguardia va publicar quines eren les al·legacions de l'advocat de l'Estat en representació del govern Zapatero davant del Tribunal Constitucional. Per tant, es tracta només de llegir. I llegir aquests documents vol dir, en la part del PP, el que demana és que tot és inconstitucional, il·legal, immoral, engreixa, i que, per tant, la meitat de l'Estatut, tota la part important, s'ha de declarar nula. I el cas del govern del PSOE, el que defensa és que tot allò que diu l'Estatut no té cap mena de rellevància, ni vincula, ni obliga en res ni al govern espanyol ni a les Corts espanyoles, i que no tindrà cap mena de vigència fins que la legislació espanyola, que lliurement poden fer i desfer com vulguin, sense que l'Estatut predetermini ni obligui a res, digui el que vulgui dir. Per tant, convertint l'Estatut en una declaració, que ho diu expressament, les al·legacions, que no és més que una declaració d'intencions, una declaració de principis, uns propòsits, etc. Llavors, aquest serà el resultat. La sentència serà una combinació de les dues coses. Com que tots dos, especialment el PSOE, el govern Zapatero, volen que la sentència sigui ampla, amb ampla votació, o sigui que no només la votin a favor el que s'anomena progressistes, sinó que també tinguin el vot dels que s'anomena conservadors, és a dir, PSOE i PP en el Tribunal Constitucional, de cara a això la sentència serà una combinació de les dues coses. Per una banda, declaracions de nulitat directes, i per l'altra, declaració de que els propòsits estan molt bé i que són unes declaracions d'intencions molt interessants, però que no obliguen ni vinculen a res. I aquesta serà la sentència. I això ja ho sabem des de que es van fer les al·legacions. No, no és un tema de mirar una bola de vidre, solament llegir. Pensi vostè una cosa. Vostè imagines que a vostè li demanen, esperem que no, però en fi, que li demanen, o a mi, en un moment determinat davant d'un tribunal que ha fet una cosa determinada, li demanen pues, 30 anys de presó, el fiscal. Sí. I al davant d'això arriba el seu advocat defensor i diu, no, miri, jo és que demano només 20. Doncs està clar que la condemna serà entre 20 i 30. Perquè si el seu advocat defensor ja demana 20, evidentment per sota de 20 no tindrà. Aquí igual, el defensor de l'estatut teòric, que és el govern Zapatero davant del Constitucional, el que demana és que l'estatut es declari irrellevant i sense cap mena de força jurídica. Per tant, aquesta serà la millor opció amb una combinació de nulitats declarades expressament.
Ens queda un minut i a mi no m'agradaria deixar marxar el vocal del Consell General del Poder Judicial.
És que a més queda poc.
Però sense preguntar-li per això del que publica avui El País, el Partit Popular veta el fiscal general, el PSOE, el president del Suprem, en aquesta renovació del Poder Judicial i del Constitucional. Això és habitual o...?
Sí, sempre. Sempre. No? O sigui, el sistema se basa en el següent. Primer, el que ve és un repartiment de cromos que se'n diu entre PP i el PSOE. Això és el que es va tancar en el mes de juliol, en aquest cas. Que són 9 per a ti, 9 per a mi, el president per a ti, però jo tengo que darle el visto bueno, no sé què. En el Constitucional, com són 5, pues mira, 3 per a ti, 2 per a mi, etc. I un cop s'ha acordat això, ja ve els noms. I quan venen els noms, sempre n'hi ha un o altre que diu aquest el veto. Al davant del veto d'un, l'altre diu també veto aquest altre. I llavors, ara vindrà la tercera fase, que és o bé s'aixequen els vetos, i el PSOE se'n passa a Hernando, i el PP se'n passa a Conde Pumpido, o bé el que fan tots dos és dir compensar els vetos. Hernando fora, Conde Pumpido fora. És el sistema.
Alfons López Cena, gràcies. Que vagi bé. Bon
gràcies a vosaltres.